COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dimarts, és 24 d'abril, el dia en què vivim encara ressaca de Sant Jordi. Els carrers s'han tornat a omplir de llibres, de roses, de lectors i, per sort, hem aconseguit que aquests tornin a ser els protagonistes de la Diada. Per un dia, amb algunes excepcions, evidentment, el més important ha estat celebrar aquesta gran festa, celebrar la lectura i una tradició que no ens podem permetre el luxe de perdre. A les comarques de Tarragona, els llibres amb denominació d'origen han tornat a encapçalar els llistats de més venuts. Això és una molt bona notícia. I una altra molt bona notícia, per primera vegada en unes quantes diades, els lectors ens hem fet amb més d'un llibre. Potser estem veient la llum al final del túnel. Ara, a llegir-los. I posarem una mica de música al dia. Avui, 24 d'abril, fa 76 anys, ella, Barbara Streisand. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses. Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona. Com cada dimarts tindrem per aquí en una estoneta la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una, ja saben, hem d'agafar la Nacional 240, anirem a buscar recepta de la setmana, que avui vindrà directament des de Lleida, i com no, rebrem també la Leida Martí. A partir de 2:15, la Ruth Guerrero també ens portarà més històries del carrer. Avui, precisament, ens portarà algunes històries que han tingut lloc aquest 23 d'abril als carrers de la ciutat de Reus. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa, 672-65-35-34. Ens poden enviar una nota de veu dient-nos quin llibre o quina rosa els han regalat aquest Sant Jordi, o les dues coses, o quin han regalat vostès. Doncs vinga, notes de veu escrites al 672-65-35-34. Serem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ens poden escoltar a través del web i l'app de COPE en directe. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Vinga, obrim el bloc informatiu amb àrea de serveis. Anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols. A més, aniran creixent núvols d'evolució i les temperatures pujaran puntualment. S'esperen màximes de 22 graus a Tarragona, 23 a Gandesa, 24 graus a Reus i al Vendrell i 27 a Tortosa. El vent es mantindrà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud-est. De cara a demà esperem un temps estable, sol en conjunt, pocs núvols, alguns intervals de núvols alts, núvols d'evolució també cap a punts de muntanya. Les temperatures màximes pujaran més, les mínimes no variaran, amb fins a 14 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, 13 a Reus, 15 al Vendrell i 11 a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est durant les hores centrals del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Doncs vinga, entrem en matèria. Èxit de Sant Jordi als carrers i als calaixos de llibreters i floristes. Entre els títols d'autors locals més venuts s'ha col·locat el recull de relats curts de gènere criminal Assassins del Camp i també l'assaig Hereus de Tàrraco. Els lectors també han apostat per l'excursionisme i han fet despuntar Tarragonès 17 excursions a peu, així com els 14.800 d'Òscar Cadiach, de Francesc Joan. El recentment desaparegut Jordi Tinyena també ha atret l'interès de molts compradors en la seva darrera novel·la, novel·la Joc d'identitats i en el camp culinari han destacat els codonys a l'armari de la Nani Nolla. A les Terres de l'Ebre, els títols locals més venuts han estat el recopilatori Lo Cançoner, de la Terra de l'Ebre, de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, i darrere els seus talons, de Francesca Aliern, també Ebre, relats d'una batalla. La diada d'enguany iguala la d'anys anteriors i ajuda el fet que, a diferència del que passava fa un parell d'anys enrere, els compradors, diu, aposten per endur-se 2, 3 o 4 llibres alhora, ho ha explicat Ricard Espinosa, de la llibreria La Capona de Tarragona.
Mira, els Assassins del Camp, d'aquest col·lectiu d'escriptores i escriptors que fan novel·la, han fet escrit un relat de negre i criminal. També estic venent, que clar, el promocionem i m'agrada, el de Jordi Tinyena, l'últim d'ell. Tenim Hereus de Tàrraco, un llibre molt interessant. Els llibres de Tarragona i de fotos i d'allò sempre criden atenció. Els de muntanya i de cuina. Me diuen que estan notant que agafen més d'un llibre, que agafen 2, 3 i 4 llibres. Important, important, perquè això vol dir que la gent ja... No sé si l'ha sortit de la crisi, perquè doncs, encara hi ha un sou bastant de misèria, però poder produir una miqueta la por a no gastar.
En ficció, La força d'un destí, de Martí Gironell, ha estat també un dels més demandats en català, i en castellà ha pujat al podi Maria Dueñas amb Les hijas del capitán. La política també ha tingut més demanda que mai. Els lectors han mostrat interès sobretot per aquelles obres que tracten episodis que han passat des de l'1 d'octubre. En aquest cas hi ha Operació Urnes per la llibertat, que recull cartes de dirigents polítics empresonats, o Dies que duraran anys, del fotoperiodista Jordi Borràs. Pel que fa a les roses, la majoria vermelles, més del 80%, però també triomf de les grogues i les blanques. A la Rambla Nova de Tarragona, les floristeries han incrementat les quanties de roses grogues per donar resposta a aquesta demanda. La majoria han doblat comandes respecte a l'any passat. Això sí, els floristes consideren una batalla perduda l'intrusisme professional durant aquesta jornada, que suposa un dels principals dies de guanys de tot l'any. Segons així ho ha lamentat a l'Agència Catalana de Notícies, la florista de Tarragona, Núria Escatllà.
Home, guanya per la vermella, però per molt poc, per molt poc. Hi ha molts que agafen una de cada, dos i una, sí, 50-50 més o menys. Però bueno, es va fent, no podem... estem contents de com va. És una batalla perduda, jo crec, desgraciadament, perquè és un dia que els que ens dediquem a això, doncs clar, és un dia que pots fer un bon calaix, l'únic que clar, vas a tot arreu i tot arreu venen la rosa, no?
I si per Sant Jordi llibres, roses, escriptors i llibreters són protagonistes, els lectors que es llencen al carrer també ho som. Ha recollit les seves opinions l'Agència Catalana de Notícies de Tarragona.
Al moment, ara estàvem buscant un llibre brasilià d'algun i que li agrada i que se'l llegeixi, perquè normalment no se l'acaba de llegir, però iau. I ell m'ha regalat la rosa.
Bueno, perdre els costums.
Al meu marit li agafaré algun de la situació política actual, i al meu fill alguna novel·la tipus les nòrdiques d'intriga, i així és que és el que més li agrada.
De la Margarida Dritzeta vaig sentir una bona crítica, i el de l'Antoni Bassas, però ja l'he escoltat molts anys.
El fet, bueno, la rosa vermella, que me l'ha regalat el meu marit, el sentit que té sempre, no?, d'estimació la parella, i aquest any, bueno, una dedicació especial amb la rosa groga per el fet de que tenim moltíssimes persones que no podran disfrutar d'un dia tan bonic amb nosaltres.
Vinga, doncs arribem a 2:15, canviem d'assumpte. El personal de pisos i bugaderia dels hotels de Port Aventura ha convocat vaga per al 28 i 29 d'abril. La convocatòria es deu a la situació de precarietat, diuen, i pèrdua de drets que pateixen els 150 treballadors a causa de les externalitzacions als establiments hotelers. Denuncien aquest empitjorament de condicions laborals derivat de la subcontractació i les irregularitats de l'empresa Clarosol, per les quals el comitè d'empresa ja ha presentat 15 denúncies a la Inspecció de Treball. Segons els sindicats, aquesta pràctica comporta que els treballadors perdin antiguitat que tenien a Port Aventura i categoria professional. Pateixen, per tant, accentuades diferències salarials entre persones que fan la mateixa feina. En alguns casos, aquesta diferència arriba als 500 euros. Això, segons els sindicats, cal sumar-hi que l'externalització del servei ha suposat un augment de càrrega de feina per les retallades del personal. I a Tarragona avui llegim al diari Més que l'Ajuntament iniciarà dijous el procés d'expropiació forçosa del fallit hotel de Calardiaca, el Pla de la Seu. El tema es posarà sobre la taula a la Junta de Govern local d'aquest dijous. Segons el diari, si no hi ha canvis de darrera hora, es donarà llum verda a l'expedient d'expropiació forçosa per desencallar aquesta fallida construcció d'un hotel a la finca. El procés fa anys que dura. El primer entrebanc va ser trobar unes restes arqueològiques. A partir d'aquí, el projecte ha anat canviant de mans sense que s'hagi concretat la rehabilitació de Calardiaca. No deixem la ciutat de Tarragona perquè allà el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament ha denunciat danys intencionats al seu cotxe i moto. Segons llegim al diari de Tarragona, el popular José Luis Martín va denunciar el passat mes d'octubre que li havien ratllat el cotxe i trencat el netejavidres. Això va ser el 4 d'octubre. Tot plegat va passar a l'aparcament privat de l'edifici on ell viu. Ara ha denunciat que aquest mes de març li van tornar a ratllar la porta i li van posar oli a les rodes de la moto. Això va fer que rellisqués i es lesionés el maluc i el colze. I a més coses, en plana econòmica, el sector de la construcció continua creixent a les comarques de Tarragona en el primer trimestre de l'any. Es confirma la tendència de recuperació a les nostres comarques. Segons el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers, durant el primer trimestre d'enguany, la construcció d'habitatge residencial nou s'ha incrementat un 240% respecte al mateix període de 2017. Entre gener i març s'han iniciat un 240% més de nous habitatges per a ús residencial. Són 172, més de la meitat en blocs d'edificis i un 23% són habitatges unifamiliars. L'obra nova no residencial creix també al voltant d'un 36%. Es tracta principalment d'edificacions d'ús agrícola, magatzems i piscines. El sector de la rehabilitació, que ha esdevingut vital per al sector de la construcció en l'època més forta de la crisi, conserva també els valors de 2017. I hi ha més qüestions avui. L'Hospital Joan 23 haurà d'indemnitzar la família d'un pacient que va morir al retardar-se el diagnòstic del càncer que patia. Segons detalla avui el diari de Tarragona, se li va fer un TAC on van detectar quelcom estrany al pulmó, però no se li va fer seguiment. La sentència del jutge de Tarragona contempla que hi havia un factor hereditari que es podria considerar com a no rellevant, però que l'informe presentat per l'Institut Català de la Salut mencionava que el pacient era fumador i que havia estat exposat a amiant i asbest, tots dos factors rellevants per a l'existència d'un possible càncer de pulmó. Segons el jutge, no es va tenir prou en compte. Ara la vídua rebrà 30.000 euros d'indemnització. En successos avui continua l'Audiència de Tarragona el judici contra l'home acusat d'intentar matar un veí a cops de destral. Va ser a l'Arbolí. Segons el fiscal, en el moment dels fets, l'acusat estava en estat de descompensació clínica amb una crisi psicòtica i presentava un trastorn mental greu. El fiscal demana l'absolució de l'acusat per delicte d'assassinat en grau de temptativa, però proposa el seu internament en un centre psiquiàtric durant un màxim de 15 anys. En el moment dels fets, l'acusat tenia 46 anys i la víctima 79. Atenció a aquesta, ha detingut un home a Tarragona per llançar la seva parella per les escales. Segons explica el diari de Tarragona, va ser el mateix presumpte agressor qui va trucar al 112 dient que la dona s'havia desmaiat per culpa d'un excés d'alcohol. Un cop va recuperar la consciència, la víctima va explicar als serveis d'emergència que havien iniciat una discussió, ella havia intentat marxar de casa, però l'agressor l'havia empès i per això va caure per les escales. I la Guàrdia Civil investiga dues persones pel robatori, atenció, de 180 quilos d'olives d'una finca de Xerta. Els agents els van sorprendre la setmana passada quan abandonaven la finca amb una furgoneta amb signes d'anar carregada més del normal. Els ocupants van admetre no disposar de documentació que pogués acreditar la procedència de les olives i van acabar reconeixent que les havien recol·lectat d'una finca privada sense permís. Els dos detinguts tenen 46 i 22 anys. I acabarem explicant-los que la bodega Abadia de Poblet del grup Codorniu ha llançat el primer vinegre fet només de garnatxa de la Deo Conca de Barberà. L'han batejat com a Tossal de la Salut. Es tracta d'un producte elaborat a partir de vinyes situades a 700 metres d'alçada a les muntanyes de Prades. Té una producció limitada, són 1.000 ampolles, i volen exemplificar el mètode artesanal de la bodega que està ubicada al monestir de Poblet. L'enòleg d'Abadia de Poblet és Enric Arrofes.
És una garnatxa que ve d'una sola vinya, unes característiques bastant especials perquè està pujant cap a les muntanyes de Prades, 700 metres d'alçada, tot envoltada de bosc, i això li confereix que realment sigui una garnatxa que s'identifiqui molt bé amb el lloc de procedència de la vinya, que és una mica el que busquem en la filosofia dels vins de l'Abadia Poblet, que al final és fer vins que representin i que mostrin exactament d'allí on ve el raïm.
Acabem repassant portades de diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu: el portavoz del Partido Popular denuncia ataques a sus vehículos. Al Reus Digital, Macaya, Amorós i Olesti, els autors locals més populars d'aquest Sant Jordi. Al del Camp.cat, també la mateixa línia, diuen: Tarragona tanca un gran Sant Jordi amb Assassins del Camp com a títol local més venut. Al Tarragona 21, destacat a aquesta hora, el port es planteja ampliar la terminal de creuers al Moll Balears, i en portada avui al diari Més, Tarragona iniciarà l'expedient d'expropiació de Cal Ardiaca. Amb això arribem a les 12:36 minuts. Ens aturem un minut per la publicitat i continuem.
La ciència mueve el mundo. Y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Escolta cada dia Herrera en COPE a Tarragona. El magazín que presenta Mónica Carrasco.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Vinga, continuem amb més coses. Quants de vostès han començat a fer una mica de dieta? Ja em posaré una mica a controlar el que menjo aquests dies. Per què? Doncs perquè ja s'han començat a provar la roba de primavera i han vist que allò que l'hivern ha causat estragos, que es diu Adara Giné. Sí. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Saps de què et parlo, no?
Sí.
No per tu, pròpiament, sí, perquè ja però... està estupenda tot l'any.
Bueno, mira qui parla, eh?
Bueno, una cosa. No, però és veritat, ho dic perquè a la consulta d'una dietista nutricionista aquest deu ser un dels temes que més es comenten aquests dies.
Sí, no, totalment, eh? I clar, hi ha el típic boom que ve gent que vol perdre aquests 5 quilos que ha pujat aquesta última temporada d'hivern i ara els vol perdre tots de cop en una setmana.
Ah, aquí.
Una setmana.
Aquí la clau de volta.
I llavors ja els dic, bueno, pues aquí no vens a fer dieta, així que...
Ens ho
pots anar-te en un altre lloc si vols, si jo t'ensenyo a menjar. Però,
exactament.
Clar, la idea no és perdre aquests 5 quilos en una setmana.
Ens entra l'ànsia, és veritat que estem al mes d'abril. Fa bo, ja et dic, un comença igual m'hauria de posar una mica a to.
Sí.
Estem parlant d'aquests quilets que tu dius, no? Allò que vas
sí.
3 amunt i avall, 4...
I mira que s'acomana, eh? No hi ha la millor època de l'any per començar a controlar el teu pes i a primar-se. No hauria d'arribar mai això, o sigui... És igual el moment de l'any que estigui. Sempre és bon moment per fer un canvi d'alimentació saludable.
Exactament.
No de dieta, alimentació saludable. Si aquesta alimentació saludable la vas començar a l'octubre, doncs segurament ja no has guanyat aquests 5-3 mm-hmm. quilos que et sobren i que ara et preocupen.
Exacte. I jo parlo sense saber que tu ets l'experta, però aquí el pitjor enemic que tenim... és aquesta ànsia de perdre'l ràpid i no pas els quilos en si.
Exactament.
No?
És que, mira, t'ho comentava l'altre dia, que com hem entrat en recordes, que ja és que estic per treure la bàscula de la meva consulta.
És veritat. Diu, crec perquè... que treuré la bàscula de la consulta.
Sí, perquè ja n'estic cansada, això de... Vinc a la dietista a pesar-me. No, a veure, el pes, clar que és important i és una mesura d'avaluació del teu estat també de salut, no? S'ha d'anar controlant, vale, d'acord. Però no és el més important. L'important... El més important és què menges i no quant peses.
Uh-huh.
Què menges? Després la segona pregunta és quant em té, quina quantitat menges,
clar.
No? Però bé, clar, moltes vegades ens distorsiona això de perdre pes, que el més important és el que vaig perdent. i no el que guanyo en pro de l'alimentació saludable. Uh-huh. S'oblida, no? I hi ha d'haver un canvi de xip. Que moltes persones, a mi ja m'ha impressionat, perquè fa uns anys això no ho veies tant, però actualment hi ha més consciència de l'alimentació saludable, sí. I hi ha molts que venen i et diuen, no, mira, jo vinc a menjar bé, no perdre pes, tot i que perdre pes m'aniria bé, saps? Però vull perdre, vull guanyar salut menjant millor. I això ja és un positiu. Començar així... Per mi és com, uah, ja respiro tranquil·la, doncs vinga, anem a treballar. No?
Exacte. Això és importantíssim. Avui ens dirigim especialment a la gent que hagi fet aquest canvi de xip ja, perfecte, sí. O que tingui clar que el que s'ha de fer és això, i aquesta és la, sí. La norma, però ens dirigim avui a aquells que diuen, no, jo és que vull perdre molt ràpid, alerta en perdre pes molt ràpid. I no parlem de dietes miracle en aquest cas, sinó de... No és bo, tampoc, no, accelerar la pèrdua de pes.
Exacte, per dos factors. El primer és perquè moltes vegades, quan perds això de molt de pes en molt poc temps, no estàs perdent realment la massa grassa. Recordem que el problema d'un excés de pes és l'excés de greix, que produeix una inflamació i que els altres sistemes de l'organisme es malmeten per aquest excés de greix. Uh-huh. O sigui, l'excés de greix és dolent per la salut. ¿Vale? Llavors, si jo perdo pes... Vull perdre greix. Hauríem de perdre greix. No hauríem de perdre ni múscul ni aigua. I moltes vegades aquestes dietes molt radicals ajuden a perdre el que és aigua, líquid corporal i també massa muscular. Llavors, això realment no estàs millorant la teva composició corporal. Tot objectiu d'una persona que vol millorar el seu pes ha de ser no només els quilos, sinó millorar la composició, perdre greix, guanyar múscul fent més activitat física, uh-huh. per exemple, i l'aigua tenir-la en un percentatge adequat doncs, per tenir una bona salut. No? Si jo perdo pes molt ràpid, està demostrat que el greix que perds és menys i que perds altres, com l'aigua i el múscul. I més si s'acompanya d'aquest tipus de productes que ajuden a baixar pes o productes diurètics, per exemple, molt a compte amb això.
Ai, això
perquè ara que anem de cara a l'estiu...
Has obert un meló ara amb això, eh?
Sí, perquè ara a més que anem de cara a l'estiu no anem a provocar més pèrdua de líquid, que ja de per si augmenta la calor i augmenta la deshidratació. I pot arribar a ser perillós en alguns grups de població, que particularment serien aquelles senyores d'avançada edat, que és la típica dieta de revista, sí. Doncs que sempre recomano, doncs, toma, em prens això, em prens l'altre, o em fas un abús de tal producte o de tal aliment, t'ajuda a perdre líquids i t'adelgaces. Realment això per mi no és aprimar-se, aprimar-se és perdre greix, i el greix, recordem que és un teixit, que és molt energètic, que està perquè nosaltres tinguem energia i per emmagatzemar energia, i costa de perdre.
Sí, tant.
Perquè el nostre cos no vol perdre aquesta energia.
Clar.
Clar, llavors, totes aquelles dietes, entre cometes, miracle, que t'ajuden a perdre pes, diuen, perds pes, 2,5 quilos en una setmana o més inclús, compte, molt de compte.
Clar.
Perquè al fin de cap, després... el recuperes.
Sí, sí, sí. És que aquí és un tema. Mira, doncs m'apunto això dels productes aquests diurètics, perquè és veritat que, sí. Que molts casos ens el venen com a complement fantàstic si estàs fent dieta i això té, això dona per un altre programa.
Sí. Mm-hmm.
Però, per exemple, el que dèiem, posem-nos que anem a fer una dieta, un dietista, sí. Nutricionista ens fa un pla, diguéssim, i perdem pes, i clar, dius, hosti, és que estic perdent... mig quilo a la setmana, és que jo voldria perdre un quilo a la setmana, és que pot ser un quilo a la setmana, és massa, no? Perquè quin missatge li estem enviant al nostre metabolisme, el que em comentaves,
no? Exactament, quin missatge li estem enviant al nostre metabolisme? A veure, no estem... depèn molt de la persona i de la situació en la que estigui, si té una obesitat o no, etc. No? Però tot el que sigui fer una dieta molt restrictiva, si tu ara mateix, Mònica, necessites 2.000 calories per fer el programa per anar tirant.
Ui, més, necessito més.
Més, no? Perquè simplement anem amunt i avall. Pues ara penso que necessites 2.000 calories. I t'entra el pànic i comences amb una dieta d'aquestes que ja no són ni dieta, són com uns semidejús, no? Mm-hmm. Que menges molt poc. Poses ara que menges 500 calories al dia només. El teu metabolisme nota, evidentment, aquesta davallada. Diu, ostres, ahir m'entraven 2.000, avui m'entren 500.
Socorro.
I demà m'entren 500, què fai? Exacte, socorro. Llavors passes a cremar, perquè clar, el teu metabolisme entra en un estat de vaig estalviar energia, perquè com que m'entra menys, hauré d'estalviar. I en comptes de cremar 2.000, passes a cremar 1.000. L'efecte d'aquest menú més restrictiu és molt, molt inferior, no et fa el mateix efecte, perquè has passat el ventilador, el número 3, a passar el número 1. Aquesta diferència fa que cremis moltes menys calories, per tant, l'efecte de la dieta, entre cometes, és molt inferior.
Clar.
La idea està aquí que puguis fer, puguis millorar el teu pes si tens un excés de pes, però, una, que el teu metabolisme no pateixi, és a dir, mai deixeu de menjar, mai. En comptes de menjar menys quantitat, mengeu la mateixa, però millors eleccions alimentàries i menys densament calòriques. És a dir, doncs jo menjava dos croissants per berenar, que eren moltes calories, doncs ara em faig un entrepanet integral amb tonyina o amb ou dur o amb una miqueta d'escalivada, d'acord? O sigui, millor elecció alimentària, no? Això de no deixar de menjar, o inclús, o sigui, que aquesta font de calories sigui més saludable. Clar. És que moltes vegades amb això ja en tenim suficient per baixar de pes.
Clar, clar.
No entrem en aquesta tomba.
És que el tema és, evidentment, quan redueixes la quantitat, això, el teu cos, la quantitat de menjar, vull dir, el teu cos ho note, no? Però que a vegades hi ha la idea que està equivocada, no? De que, no, és que si començo a ser superestricta i ara em menjo l'enciam sol, això ja em servirà per aprimar-me. Al contrari, no?
Totalment.
De fet, el teu cos rep un missatge que li diu això de... m'he de posar en estat una mica d'hibernació, no? Perquè veig que no m'està arribant la gasolina que necessito.
Ajustar quantitats i ajustar pautes al dia i ja està. I un dietista, a més, quan un dietista nutricionista quan treballa i es marca un objectiu ponderal de pes per un pacient, doncs perquè això ja estem parlant d'obesitats, d'acord? Que és una malaltia i que s'ha de disminuir el percentatge de greix corporal. Realment no et marca tants quilos a la setmana. Almenys que jo sàpiga, els meus companys i jo mai ho fem i tampoc ens ho ensenyen a la universitat.
No.
El que ens ensenyen és establir un objectiu, una pèrdua, un percentatge de pèrdua de pes al llarg de almenys 6 mesos. Imagina't, mig any. O sigui, no ho estem pensant per la setmana que ve.
Clar.
Ho estem pensant en plan, vale, dintre de 6 mesos espero que aquest pacient hagi perdut aquest percentatge de pes. Però mai. No, és que si no baixes un quilo a la setmana tal. I com a principal objectiu és això, millora de canvis d'alimentació, perquè moltes vegades, i que és que no es valora, i és realment una llàstima, i no vols que el metabolisme d'una persona pateixi més del que ja està patint.
Clar, per això, que l'ànsia aquesta de dir, no, és que he de perdre això, els 3 quilos en un mes. Escolta, és que 3 quilos en un mes és moltíssim.
És moltíssim. Quan parlem de quilos de greix, clar,
sí.
És que partint d'aquesta premissa, és molt. De 3 quilos de greix.
Clar. I sense dietes, miracle pel mig, eh?
Vull dir que... sense dietes, miracle.
Perquè, no sé si això és un mite d'ara, però és veritat que quan comences a fer una dieta ben feta, al principi, com que perds més ràpid pes o és una percepció que tenim?
Jo crec que és... En part hi ha una percepció aquí.
Sí?
Sí, perquè també hi ha molta por d'estancar-se. Però perquè, clar, una cosa és començar una dieta d'aquestes que agafem amb pinzes i que et durarà 2 setmanes, perquè... És impossible que la segueixis més d'un temps si et proveix menjar carbohidrats o et proveix menjar tal o has de barrejar no sé què, o sigui, o només es limita a consumir un únic aliment. És impossible. Llavors, per tant, tornes a agafar la teva alimentació habitual, que era, en aquest cas, imaginem que és desastrosa, i tornes a guanyar el pes. Vull dir, i tens la sensació de que sí, vaig perdre molt de pes al principi i després l'he anat recuperant o no em vaig perdre tant perquè ja feies coses que ja no estaven ben fetes.
Clar.
Però el cas és que si tu fas un canvi d'hàbits, 4 coses de la teva alimentació que el dietista nutricionista detecti com a negatives, te canvia, et dona opcions, tu les millores, no tens per què disminuir la velocitat de perdre pes, ni molt menys. Mm. El que passa que no perdràs 10 quilos en un mes, perdràs 1,5, 2, el que sigui, no? El que et recomani el teu dietista, però serà 1, 2, més rere més, poc a poc, però passos endavant i mai passos enrere, perquè ens oblidem també de que està molt bé perdre pes, però el millor és no tornar-lo a guanyar.
Això, aquí vaig. Sí, perquè a més...
Clar. Aquest és l'èxit d'una pèrdua de pes. Mm. No que una dieta baixis molt ràpid, sinó que no tornis a guanyar el pes que perds.
Exacte. Perquè a més, de fet, és un dels temes que ens deia la Dara. Per això treure la bàscula de la consulta, perquè si una setmana tampoc perdem pes o no perdem molt pes, no passa res. O sigui, no és un drama, no?
Clar, és que... La pregunta a la consulta, la primera pregunta que realitzo és, vinga, què has millorat aquesta setmana? No, quan peses ara respecte a la setmana passada. A veure, el primer és pesem-nos. No, mai, mai. Perquè no hem de centrar els nostres esforços en el baixar de pes, sinó els nostres esforços en millorar l'alimentació. Que això implica perdre pes? Molts cops sí.
Clar.
Evidentment, sí, sí, sí. Molts cops sí. Pues, perfecte.
Ah. I compte amb això que deies, no? Doncs el tornar-lo a guanyar, mm-hmm, aquest efecte rebot d'algunes dietes que en vam parlar, sobretot amb les dietes miracle, no? Però en aquest cas, sí, en qualsevol dieta, no? Una mica... és la qüestió de l'hàbit, aquesta paraula que diem molt darrerament, sí, també en aquest espai, d'agafar aquest hàbit, aquest canvi de xip d'alimentació, perquè si no, si després, al dia 1 de dir ja he perdut els 5 quilos,
exacte,
tornem a fer tot
no
com fèiem abans
no
i tornem a begudes amb gas, sucre, etc.
Exactament.
Vinga, bé, de croissants, clar.
Passa que ara mateix hi ha molt efecto boda, efecto comunió.
Sí, senyora.
I és complicat,
sí,
perquè, bueno... És que ho entenc perfectament perquè abans que ser dietista, nutricionista o persona, em he trobat amb la mateixa situació i ho entenc perfectament, no? Però després de notar aquest efecte, imagina't que demà, la setmana que ve tens una comunió i dius, bueno, ara és que he d'entrar al vestit, he de perdre tant. Un dietista et pot ajudar? Doncs, evidentment, et pot ajudar, però un dietista et dirà, els miracles no existeixen.
A Lourdes.
Clar, evidentment, i millora la teva alimentació. Llavors, per la boda que tens d'entrar una setmana no et anirà bé, però per la pròxima sí, perquè és un pes que ja no hauràs recuperat, saps? Mm-hmm. I això és el positiu, ja estaràs en un pes saludable i s'ha de mirar a grans termes. A més, penseu que el pes el guanyem poc a poc. No guanyem 3 quilos en una setmana. No sé que hi hagi una patologia, però el guanyem poc a poc. No pretenguem perdre aquest pes també molt ràpid.
Clar. Sí, sí. Aquest és el missatge, exacte, no és viable. I a més és perjudicial pel nostre organisme, el que dèiem,
sí,
perquè li enviem missatges contradictoris.
Totalment.
Al metabolisme, o el metabolisme diu, a veure, a què estem jugant, no?
Exacte.
Jo què he de fer? He d'hivernar o he de treballar, no?
Sí, exactament, exactament. Que no entri en aquesta tomba metabòlica, quasi entre cometes, o en aquest nivell de... Uf, baixar-se. A vegades és difícil, perquè a llargs termes el cos acaba notant que estàs menjant de menys, però hi ha estratègies molt importants i això sempre ens ensenyarà un professional de l'alimentació.
Exacte. Mm. Doncs em sap greu, vull dir, si tenien un casament la setmana vint i pensaven que en una setmana això ho resoldríem, mala idea.
No.
Canviem
de
vestit.
Podem resoldre-ho l'any que ve o dintre d'uns mesos, això sí.
Exacte. Doncs ja saben que la Dara la tenim aquí tots els dimarts, però si no, doncs ella normalment està a la seva consulta. Clar, jo el que faig, de fet, és treure-la de la consulta,
sí,
o de classe,
mica,
no? Una estoneta. Ella la tenen a Bruma Clínica, a Tarragona, al carrer Marquès de Montoliu, 14. Dara, mil gràcies, com sempre.
A tu, Mònica.
Bona setmana.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Superofertas en Buró Valé. Plan Renove Impresoras. Trae tu impresora vieja y te descontamos hasta 30 euros en la compra de una nueva marca Epson. Y además, quincena del cartucho. Grandes ofertas en cartuchos y toner original y compatible. Solo las encontrarás en Buró Valé, en el Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Primera parada de l'agenda avui a la Biblioteca Pública de Tarragona, 6:45 de la tarda, xerrada sobre el món de la trompeta, l'instrument protagonista del Festival Dixieland d'enguany. Següent parada, l'Associació de Veïns de la Mora Tamarit. A les 7 de la tarda, xerrada del director del Festival Romà de Tarragona del Tarraco Viva, Magí Seritjol, parlarà del món romà a l'Associació de Veïns la Mora Tamarit a les 7. Una altra cita a Tarragona a les 9 del vespre, sopar amb Dixie, al Cafè La Cantonada. A Reus, a les 9 també, tenen concert al Teatre Fortuny. El preu de l'entrada són 25, 15 o 10 euros. L'oportunitat de veure Sara Blanc i l'orquestra Càmera Musicae amb la Reina de la Nit.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudel.
Menys de 3 minuts i arribarem ja al punt de la una. Nosaltres acabarem aquesta primera part del programa amb la cançó del dia. Ja saben, avui està sonant Barbara Streisand. I el recordo, el que els deia en començar, volem encara viure una mica més de Sant Jordi avui, així que volem saber quins llibres han regalat o els han regalat a vostès. Ens ho podem fer saber a través del 672 65 35 34. 672 65 35 34. WhatsApp del programa, si ens envien notes de veu, nosaltres encantades, que així escoltem per una vegada la seva veu, que si no xerrem només els d'una banda aquí, però també poden enviar-nos notes escrites per dir-nos quin llibre han regalat o quin llibre han rebut, o quin llibre s'han regalat, autoregalat, que això és importantíssim,
Silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things.
Després de les notícies de la una, tornem, Tenim directe encara fins a les dues. Ja saben que els dimarts hem d'anar a buscar la recepta de la setmana i vindrà també la Leida Martí, nova edició de la Nacional 240 amb Cope Lleida. I després encara ha de venir la Ruth, perquè nosaltres volem continuar celebrant Sant Jordi, com els dic. I ella ahir es va passar el dia al carrer, micro en mà. Per tant, a veure quines sorpreses ens porta, quines històries de Sant Jordi al carrer. Serà de la mà de la Ruth Guerrero d'aquí una estoneta. No se'n vagin, que encara tenim moltes veus i moltes històries per escoltar.
These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, like silver white winters that melt into springs, and then I don't feel.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Congreso da luz verde al informe que servirá de base para la futura ley que pretende acabar con el botellón y que contempla, entre otras cosas, multar a los padres de los menores que beban alcohol. El objetivo es implicar a toda la sociedad. Congreso, Carmen Lavallén.
Tolerancia cero al consumo de alcohol en menores de 18 años es el objetivo del informe Menores sin Alcohol, que acaba de ser aprobado en el Congreso, con muchas recomendaciones para el Gobierno en la elaboración de la futura ley. Ha contado hoy con el apoyo de una aplastante mayoría de diputados y senadores después de 13 meses de trabajo y de casi 40 comparecencias. Entre las medidas concretas, esta es la que destacaba la presidenta de la comisión de la ponencia, la popular Carmen Quintanilla.
Ningún niño podrá conducir un ciclomotor con tasa de alcoholemia y, por lo tanto, habrá controles de alcoholemia.
Controles para la conducción y también para probar la participación de los menores en botellones, que el informe propone prohibir. Es pedagógico, pero también incluye sanciones tanto para los vendedores como para los padres, sustituibles en su caso por actividades reeducativas con sus hijos, y tiene el respaldo no solo de los parlamentarios, sino también de los productores de alcohol.
Felipe VI acaba de entregar los premios internacionales de periodismo Rey de España. Entre los galardonados está Alicia Hernández, la corresponsal de COPE en Venezuela, por un reportaje sobre el tráfico ilegal de gasolina que publicó en New York Times. Sefi García.
Los niños que abandonan la escuela para vender esa gasolina de contrabando son los protagonistas del reportaje premiado, y los niños también son los protagonistas del trabajo que todavía, meses después, le anuda la garganta a los pequeños que se mueren de desnutrición en los hospitales venezolanos. Alicia, nuestra compañera, nos lo contaba momentos antes del inicio de este acto en el que acaba de recibir el premio Rey de España de Periodismo junto a otros 26 compañeros.
Y Ada Colau acaba de valorar la posible candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos. La actual alcaldesa se ha mostrado crítica con el partido de Albert Rivera, pero también con la gestión de Valls en el gobierno francés.
Pero sorprende que se vaya a buscar un candidato en el extranjero, donde, por cierto, su carrera política, digamos, pues ha fracasado y no ha tenido éxito. Y entonces proponerlo para la ciudad de Barcelona, donde no ha estado pisando calle, donde no conoce la situación de los barrios, las problemáticas actuales, pues yo creo que es un tipo de candidatura que en la ciudad de Barcelona no parece muy adecuada, ¿no?
Y hay más noticias en este martes 24 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La población española aumenta por segundo año consecutivo debido a la llegada de extranjeros. En 2017, el padrón registró 146.000 nuevos extranjeros. El número de españoles se redujo en 20.000 personas. Estos datos hacen que en España haya registradas 46.700.000 personas. En los juzgados de Madrid, el conocido como Pequeño Nicolás ha pedido perdón al CNI. Ante el juez Francisco Nicolás Gómez Iglesias, se ha retractado de las declaraciones que realizó, en las que dijo que los servicios de inteligencia pinchaban su teléfono y los de otros ciudadanos de forma ilegal. En su querella, la Abogacía del Estado solicita que el pequeño Nicolás sea condenado por un delito de injurias graves. Los juegos le pueden salir caros porque le piden 180.000 euros. Y a una semana para la celebración del 1 de mayo, los sindicatos reconocen que el apoyo que dieron en Cataluña a las organizaciones separatistas han generado malestar interno. UGT y Comisiones Obreras se sumaron a la petición de libertad para los políticos presos que lideraron el golpe independentista. No creen que esto reduzca el apoyo a las marchas por el Día del Trabajador y minimizan las bajas sindicales que se han registrado desde ese día. Sostienen que no han sido masivas.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos habláis de la Congregación de los Josefinos y de uno de los proyectos destinados a la infancia que tienen en África.
Nos situamos en Sierra Leona, que es un país golpeado por la pobreza y donde aún está muy fresca la memoria de una terrible guerra civil hace 20 años. Fue precisamente entonces cuando llegaron los Josefinos de Murialdo y se establecieron en la periferia de la capital, Freetown, conociendo el drama de tantos huérfanos y de gran número de mutilados. Así comenzó su obra de apostolado. Pusieron en marcha las Murialdo Homes para acoger a esos jóvenes. Decenas de chicos, cristianos y musulmanes, han encontrado allí el afecto, la seguridad y el calor de una familia. Además de algunas escuelas para adultos, los josefinos han fundado dos institutos profesionales y uno técnico en los que aprenden más de 2.500 estudiantes, cristianos y musulmanes. Vamos a contar en El Espejo cómo ha renacido la esperanza donde predominaba sencillamente el horror.
Y lo escuchamos en una media hora.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Gracias, José Luis. En los
deportes, un coche atropella a la campeona de España de triatlón, José Luis Corrochano.
Se acaba de conocer hace tan solo unos minutos que Carolina Routier, Carol Routier, ha sido víctima de un atropello mientras entrenaba con bicicleta. El accidente ha tenido graves consecuencias para la triatleta. Tiene más datos desde Girona, Carles Valdellou.
¿Qué tal, Corro? Así es, de momento todavía confusión en lo que se refiere al parte médico. Eso sí, nos han asegurado desde el hospital que está fuera de peligro. En principio tendría fractura en costillas, omoplato, clavícula y también el pómulo, más algunas heridas abiertas, como tú apuntabas ayer mientras entrenaba entre Bañolas y Olot, preparando la tercera cita de la Serie Mundial de Triatlón, que se celebra dentro de 2 semanas. Sufrió un atropello por parte de un conductor, provocándole estas heridas. Recordemos que Carol Routier es campeona de España, como apuntabas, de triatlón, y que debutó en los Juegos Olímpicos el pasado verano en Río de Janeiro.
Ayer, día del accidente, Carolina Routier cumplía 28 años. Fútbol, partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el Liverpool-Roma, el Real Madrid ya está en Múnich para jugar mañana contra el Bayern, y además en baloncesto, tercer partido de la serie de cuartos de la Euroliga, se juega en Baskonia, Baskonia-Fenerbahce, pierde 2-0 el equipo español.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sapa que, com sempre, ja estem informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240, una Nacional 240 que ahir va viure un dia intens, almenys la nostra, eh? Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
La vam estirar ahir, la Nacional, sí. 240.
Tenim una mica de ressaca de Sant Jordi avui, que ja és bo, això.
Sí. Home, jo la tarda em vaig passejar força per l'eix comercial de Lleida.
Sí, jo vaig acabar el programa a les dues i em vaig tirar als carrers, directament.
Què vas comprar, a veure?
Doncs mira, vaig comprar una mica variat, vaig comprar un dels que ha estat més venut a les comarques de Tarragona, que ha estat un recull de contes, que es diu Assassins del Camp. I també vaig comprar un llibre que no era novetat, que això sempre ho acostumo a fer.
Oh, clar,
no?
Que sí.
Llavors vaig comprar un Guadalajara de Quim Monzó.
Bueno, és que els llibres bons són bons ara, quan surten, i al cap de 10 anys.
Ja, quan vingui Lleida, compraré el de la Marta Alòs, que el tenim pendent.
Vaja que sí. Saps què vaig fer jo?
A veure.
Al final me'n vaig anar a buscar la paradeta dels Amics de la Gent Gran.
Ah, molt ben fet.
La vaig trobar, on ens va dir l'Albert, que estarien a la plaça de la catedral, doncs allí estaven, i sí, vaig agafar les tres roses que regalo cada any, doncs aquest any... Les roses contra l'oblit.
Doncs mira, perfecte, molt bona idea. Encara les poden comprar, recordem-ho,
sí,
que ens ho va explicar l'Albert, al web, i als punts de venda on també eren ahir, per exemple, els Abacus, hi són segur, perquè així també pel Dia de la Mare és un bon regal.
I tant que sí. Escolta, Nacional 240, estem a dimarts, ara
ja. Ja ha passat Sant Jordi, canviem el xip, no?
Cuina,
quina gana tinc aquesta hora.
Receptes, anem a parlar de cuina.
Sí.
Escolta, avui et porto un convidat des de Lleida.
Ah, perfecte, presenta-me'l, a veure.
A més, crec que és un lloc que tu hi has estat, crec,
A veure.
Avui ens n'anem cap a lo Champanyet, que és una vermuteria-restaurant.
Sí.
Perquè clar, tu ara com que des de Reus t'ha agafat l'afició de la
ja
del
la
vermut...
Ja la tenia, però se m'ha accentuat, sí.
Doncs avui anem cap a una vermuteria-restaurant que es diu Lo Champanyet, està al carrer Sant Martí número 2, a la plaça Tritons, de fet, i ens arriba el seu xef, que és el Víctor Colònia, que te'l presento. Víctor, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Víctor, encantada.
¿Cómo estás, Víctor?
Pues muy bien.
Bueno, es el mediodía... Lo hemos sacado de la cocina.
Directamente, ¿no? Porque claro, tenéis abierto... ¿Abrís todos los días, Víctor?
Sí, cada día.
Cada día, ¿eh? Yo es que soy de fin de semana, clienta de fin de semana, porque, y es verdad, tenía razón Ricard, conozco el sitio porque además está en una plaza que es de lo más agradable ahora con el buen tiempo. O sea, que tenéis un sitio bueno, ¿eh?
Mira, además, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero para sentarte, pedirte un vermut y empezar a leer el libro...
Ah, claro.
Está muy bien.
Sí.
Es verdad, claro. Esto es un planazo.
Un diumenge a mig matí, mig dia, és maco, ¿eh? Doncs allí els tens. Víctor, oye, tú estás en la cocina.
Siempre.
Pero, ¿de dónde te viene a ti la afición de cocinero?
Bueno, esto empezó con mi madre, supongo. Sí, soy el mayor de tres.
Ajá.
Y siempre que salía a mis padres, pues... tenía que hacerme responsable de mis hermanos pequeños.
Ah, sí. O sea, que te viene un poco a la fuerza.
Bueno, al principio sí, pero luego le pillé el gustillo.
Ah, bien. Bueno,
sí.
Dime, no, perdona, que te he cortado.
No, pues ahí empezó más o menos todo y luego me fui dando cuenta de que me gustaba hacer cosas.
Ahí, o sea, empezó un poco por las circunstancias, pero al final le gustó.
Al final sí me gustó, ¿eh? Sí.
Claro, pues...
Luego estudié otra cosa, pero vi que no me gustaba.
Uh-huh.
O sea, has acabado haciendo lo que te gusta, que eso es muy bueno.
Eso iba a decir.
Sí, lo podría decir, yo sí.
Esto no todo el mundo puede decirlo, es una suerte,
sí.
¿Eh?
Sí.
Muy bien, pues te tienen encerrado en la... Encerrado, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Cuidado, encerrado en la cocina de los Champagnet, pero eso lo agradecemos los demás, los que vamos.
Sí, sí.
Oye, en los Champagnet vosotros tenéis menú, tenéis carta y vermuts.
Sí, un pequeño menú que hacemos, pero básicamente trabajamos la carta y la vermutería.
Yo ya te he dicho, Mónica te va a preguntar alguna cosa de los vermuts.
Hombre, no, porque claro, es que ahora es verdad que está muy de moda, es el boom, no sé, supongo que la carta de vermuts es amplia, ¿no? O sea, porque a veces la gente piensa que el vermut es uno, y no, hay miles de distintas maneras.
Sí, sí, hay muchos.
Hay muchísimos.
La carta de nosotros es bastante grande.
Claro.
Y, sí. Y de Reus tenéis, ¿no?
Algo hemos pillado.
Hombre, esto no puede faltar. Es que eso,
porque hoy nos están escuchando desde toda la provincia de Tarragona y Reus y desde Lleida, o sea que...
Claro, claro, el vermut de Reus no falla nunca.
Tiene que estar. Hombre, la verdad es que yo, Mónica, hice un programa desde Reus hace años con un experto en vermuts y la verdad es que...
Es una ciencia.
Es una ciencia y están muy bien valorados los de Reus.
Claro. Y por cierto, Víctor, ¿usas el vermut para cocinar? Porque aquí, con los cocineros que vienen de aquí, de la zona de Reus, hemos comprobado que es algo que utilizan mucho. No sé si fuera de aquí se usa.
Pues aquí en Lleida no.
No, ¿verdad? No, no hay... Es la tradición esto de que en cada sí. zona se utiliza una cosa distinta, ¿no? Pues, oye, pues pruébalo un día que yo lo he probado en casa y da buenos resultados.
Puede ser, sí.
Experimenta, bueno, pues mira, experimenta.
Se puede salir una receta nueva. Oye, hablando de recetas, que creo que nos vas a explicar un plato hoy.
Pues sí, los que más se venden son los caracoles al cava.
Caracoles al cava.
Qué bueno.
No al vermut, al cava.
Al cava.
Qué bueno, qué bueno. Pues oye, estoy tomando nota, Víctor. Venga, ¿qué necesitamos?
No sé, depende de la cantidad. Puedes empezar con 1 kilo de caracoles, básicamente, y pues pasarlos por agua fría 2 o 3 veces para quitar toda la suciedad del caracol.
Bien.
Ese sería el primer paso.
¿Qué tipo de caracol, perdona? ¿Hay alguno en especial?
No, el no.
El plano, el normal,
sí,
¿no?
Sí, el plano, el normal, sí.
Vale.
Y pues nada, con una de los tienes limpios, pues a la cazuela.
A la cazuela,
a
¿eh?
A la cazuela, sí.
No a la llauna.
A hervir.
A hervir un poco con mucho laurel, pero a fuego lento para que el caracol vaya saliendo.
Vale.
Sin evitar que el caracol muera dentro de la cáscara, ¿no? De lo que lo recubre. Luego, una vez ya están fuera, pues se le agrega sal
¿sí?
para que quede con un poco de sabor y esperar alrededor de unos 12 minutos. Ese sería el primer toque, para tenerlos ya listos para el servicio. Eso
vale.
Es antes de...
Vale, perfecto. No, está bien que nos lo vayas diciendo así
sí,
paso a paso. ¿Eh?
Esto es antes de... Luego, cuando ya pasaron de 12 a 14 minutos, pues los paso por un chino y los coloco en una bandeja, normalmente es plástica.
Sí.
Y ahí ya están preparados para el siguiente paso, que es la finalización del plato.
A ver.
La finalización del plato es el cava rosado que utilizamos.
Sí.
Sí. Y la medida es más o menos un puñado, porque como es un poquito nada más, un puñado, una mano, y por lo menos dos vasos de cava rosado.
Vaso, a ver, Víctor, que si no, a ver, si yo te pongo el vaso de pinta, vale.
No, medio litro.
Medio litro.
Vale.
Medio litro, hagámoslo bien. Sí, medio litro. Y se ponen a hervir. Una vez
con el cava.
Con el cava. Lo que buscamos es que el licor salga y luego quede el dulzor del...
Ajá.
Y queda muy bien porque la cáscara está para chupar seguro y la carne queda muy suave porque ya está antes, previamente, ya lleva
un hervido,
sí.
Una cocción.
Sí.
Ah, entonces los volvemos a hervir en el cava.
Sí, serían 6 minutos.
Sí.
Sí, y queda muy bien.
¿Y ya está?
Y ya está.
Anda,
ya está.
Mira
a servir.
Qué facilidad.
Se le agrega un poco de alioli al lado de la persona que quiere.
Ah, pero el caracol le ha quedado aquel gusto, ¿no?
Le ha quedado el gusto al dulzor. Sí, le quedan muy dulces.
Anda, pues mira, tengo yo curiosidad. Me voy a ir yo a los Champagnet a probarlo. Esto, escolta, Ricard, que de mi anemo, ¿qué?
Pues mira, ja ho saps, carrer Sant Martí número 2, allí a la plaça dels Tritons, al fons. Allí hi ha los Champagnet i caracoles al cava. Que esto lo podemos pedir siempre.
Siempre, se venden...
Claro, ja, no m'estranya. O sea,
no m'estranya, sí.
No, vull dir, una vegada ho proves, repeteixes.
Sí, sí. No, no, és que, a més, quan lo has dicho he pensado, ui, madre mía, a ver aquí, ¿no? Un plato parece una elaboración complicada y esto, además, lo podemos hacer en casa fácilmente, ¿eh?
Sí, sí, se puede hacer en casa, muy rápido.
Pero bueno, yo, para ir a aprender de los mejores, voy a ir a probarlos primero y ya luego, si eso, ya me aventuro en casa, ¿no?
Claro. Primero en casa, después ya invitas a gente.
Eso.
Escolta, que hem tingut el xef de lo Champagnet, el Víctor Colònia. Víctor, oi, un placer que t'hayas cogido nada, unos minutos para venir corriendo aquí y ahora te vas corriendo.
Sí, sí.
A la cocina
sí,
otra
sí.
Vez.
De vuelta a la cocina.
Eso es.
Víctor, pues, un placer, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Vale.
Mónica, fem una pausa, va.
Pinga, curteta.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
María tiene tres hijas y ha creado para ellas de forma artesanal una colección de cromos con jugadoras de la Liga de Fútbol Femenina.
Ha recurrido a Twitter para completar el álbum de la Liga Española de Fútbol Femenina.
Lo que hago es que se los voy haciendo por equipos. Voy en orden, he ido según los he ido consiguiendo. Empecé por los clubes que ellas seguían y bueno...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Mira, Ricard, que aquesta cançó que a tu t'agrada sí, tant sí. Que ens introdueix sempre al vestidor dels dimarts, diu que pots portar el que vulguis també depenent de com et sentis. I és que això de com et sentis influeix molt en la tria de roba.
És que té molta raó. Depèn del teu estat d'ànim, fins i tot jo crec que t'influirà a l'hora de triar... Home, jo no, per exemple, però quin pentinat portes. Jo ho tinc bastant fàcil o difícil de canviar, segons mi. Però a l'hora, per exemple, d'anar a comprar roba...
Ah.
Si el teu estat d'ànim és potent, segurament seràs més atrevit.
Sí, sí, sí. No? Jo, tot influeix. A veure què diu l'experta en la matèria, l'Eida Martí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
El nostre estat d'ànim ens influeix a l'hora de vestir-nos al matí, de què comprem i què no. És això?
Sí.
Científicament testat, eh?
Pues sí. Generalment, si us hi fixeu moltes vegades, això segurament us hi heu trobat, amb el vostre estat d'ànim marca si un conjunt us agrada o no us agrada, uh-huh. I perquè, a més és molt curiós perquè a mi m'ha passat que hi ha vegades que he tingut creuats i no m'agradava absolutament res del que tenia a l'armari i m'he acabat ficant un conjunt que m'havia ficat un dia perquè m'agradava com me quedava i me continuava sense agradar.
Uh-huh. Sí, sí, això passa, eh? Depèn de com m'ho vegis. És tan fàcil com la tria de colors, no? Diuen que els dies que igual, estem més una mica més baixos d'ànim tendim a colors foscos, no?
Uh-huh.
Això, clar. Això per la primavera va molt malament, eh? Està desanimat perquè no vas gens a la tendència.
Pues sí, perquè generalment la tendència és anar cap a colors cridaners o colors més aviat pastels, per tant
treballem-ho això ja des de l'interior, senyores i senyors, perquè aquest any ja ens ho vas avançar dimarts passat, hem d'anar de grocs, de colors lavanda, de verd gespa, colors molt vius amb molta alegria, que falta fa.
Pues sí,
que
la
falta
veritat.
Fa. Per tant, Ricard, tens presents les tendències que vam
dir
dimarts
recordo,
passat?
Sí, jo recordo, i vull completar, vull a veure.
Els colors, el brilli-brilli, això de portar la...
Bueno, aquesta última no, eh?
Sí, home, sí, ara en parlem. Això de portar les peces més d'esport, a l'Eida ens vas dir, no, una mica més al glamour, diguéssim, mm-hmm. No? Els tallavents, sí. Els xubasqueros, tot. Per tant, ens vam quedar amb els brillants, amb el brilli-brilli.
Correcte.
Ens vas dir que torne en format vestit, amb samarreta, no? Una mica amb tot.
Sí, és una peça que és molt versàtil, que ja sabeu que és un fondo d'armari, al final és un tipus de peça que cada any ve, cada temporada l'aprofitaràs, i és això, és un fondo d'armari, o sigui, és el mateix que diem allò per rebaixes, aprofiteu per comprar-nos un abric bo, pues, a principi de temporada, si voleu un vestidet o una samarreteta, perdó, de brillantets, pues és una cosa que sempre us posa, o tant d'estiu com d'hivern al final, si no és que són colors molt temporals, sempre us la podreu ficar.
Clar, encara que sigui amb un detall, no cal que sigui tota ella, però que porti un toc,
sí,
no?
Clar.
Un detallet de brillantor.
Sí, sí, aquest apunt, Mònica, molt
no, jo
molt
ho dic
correcte.
Perquè, com que he sentit el Ricard que feia, ai, no sé jo, no sé jo, doncs home, que pot ser un detallet. Una
sí,
passeta.
Pot portar la línia del lateral del jersei, Ricard, o... Saps? O no sé...
Un detall, un detall.
Algú.
T'ha d'agradar,
sí.
De totes
no,
maneres.
No, i tant, clar, t'ha d'agradar. I a la Leida li encanta, eh?
A mi m'encanta.
Això sí, ella no perdona.
Jo sóc una superfana del Brilli Brilli.
Per tant, seguim amb les tendències primavera-estiu 2018. Va, Leida, què més ve?
Continuem, bueno, amb el que és més que res, les tendències de safari dintre de... per portar a cada dia. Al final això només és un recordatori d'una tendència ja que anunciadíssima que sempre la dic i sempre la continuo a dir i no em cansaré de dir, com per exemple són les parques, les gabardinetes, parques, els pantalons així més aviat amb colors beige, una miqueta, per exemple, bombatxats, que també queden molt monos, uh-huh. O aquell verd caqui tan claret que queda molt mono amb una camisa blanqueta, o una bàsica blanca, d'aquestes de fil. És un estil que sempre queda bé. No saps què ficar-te? Fica't un estil safari. Tant com per anar a l'oficina, sí. Sempre amb uns complements, molt més, per exemple, una cadena duradeta, o uns complements que facin el look molt més arreglat, o si simplement vas a donar un tomb o vas de compres, o a prendre alguna cosa amb algunes amigues, doncs amb una sandalieta plana, així una miqueta més informal.
Uh-huh. I de fet això, mira, Ricard, jo suposo que això ja hauràs dit, mira, aquí vaig bé, perquè un pantaló així beige o clar. Verd, cagui, això ens
jo
va bé.
Jo fins aquí encara arribo.
Això sí que t'ha agradat, no?
Sí.
Ah, és
sí.
Que ja deia, veus com que ja el conec.
Aquesta,
ja el conec.
Aquesta era per tu. Aquesta era per tu.
Aviam, jo... sí que és veritat que el negre és un color que m'agrada.
Uh-huh. A mi també.
El trobo elegant sí. I fins i tot, bueno, elegant però seriós. Però sí que és veritat que alguna vegada a casa et diuen, escolta, sembla que vagis d'enterrament.
Surt una
és
mica.
Que fins i tot els calçotets que no es veuen es portes negres. És que clar...
Bueno,
mitjons, sabates, pantalons...
Aquí acaba sortint
senyors,
tot en
aquí,
aquest espai.
Sí,
eh?
Entre la setmana que... passada aquesta confidència. És Mònica, la pròxima és la teva,
bueno,
eh?
Quan vulgueu, ja saps que em costa poc, també. Sí.
Però donar-li aquest... Els que no som tan de brillos o de colors tan cridaners, doncs aquest caqui, aquest beige...
Beige,
doncs,
això
mira,
va bé. Això
ja et dona
bé.
Aquest toc, eh?
A més, són colors molt combinables,
sí.
Tant un com l'altre. El caqui és d'aquestes coses que també no passa mai de moda. Si no. Tens una peça, l'amortitzes temporada rere temporada, no? Estil safari, perfecte, m'agrada aquesta tendència.
Després, un altre que, a més, ara quan digui així el nom, que és una miqueta raro, bueno, raro entre cometes, i us expliqui, us doni l'explicació, ho entendreu al 100%. La noia prepster.
Què és això?
Va, la noia prepster és aquella...
Prepster.
Prepster.
Mare de Déu, que n'aprenem de coses.
A
veure, és que sóc com una biblioteca.
A veure, què és això?
És la noia que va vestida a través dels logos. És com una logomania. Us en recordeu que fa un temps vam començar amb el tema... Bueno, fa anys ja... Bueno, és una tendència realment renovada dels anys de final dels 90, començament dels 2000.
Ah, sí?
Sí, que començàvem tots allò de dir, oi, és que... mira, ara faré aquí una mica de publi, vale?
Fes-la, que si ens volen sobornar, que ens sobornin.
Vale.
Fes-la.
Bueno, amb aquesta t'agradarà, a més a més.
A veure.
I a tu, Ricard, també, perquè hi ha col·lecció de Madonna. Quan va començar el boom de la marca del Tommy Hilfiger...
Sí.
Vale? Que tu, o del Polo Ralph Lauren, que portaven allò, el logo allò, amb jerseis
sí.
Supergrans,
sí, sí.
O del Ralph Lauren, que sobretot els homes amb el cavallet allà enorme també, pues, vale. Pues tot això torna els cinturons amb el logo, les samarretes amb el logo, els bolsos amb el logo, logomania total. I en principi aquest tipus de persones que tenen aquesta tendència i que els encanten els logos, se diuen
prepster. Mira, veus, això no ho sabia.
De totes maneres, jo crec que la gent s'hauria de mobilitzar i no comprar ni una d'aquestes peces.
Si, amb els logos.
Clar. O sigui, resulta que els hi fas publicitat gratuïta,
home.
Però et costa més i tot, perquè segurament seran peces més cares.
Bueno, però és que estem parlant de logos, ara hem nomenat dos dos marques concretes, però pot ser d'altres que siguin més assequibles, que també... No?
Sí, bueno, però també segueixes fent publicitat.
Ah, bueno, això sí, clar.
Jo aquí, amb el Ricard, un punt superpositiu, perquè a vegades entrem dintre d'unes rodes a les quals no ens en donem compte que fem una publicitat gratuïta i, a més... Bueno, no, no és que fem publicitat gratuïta, fem publicitat pagant.
Pagant, sí.
Sí, 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 pagant és molt...
Encara és pitjor que això.
Que és molt diferent, saps? Bueno... digue-li tendència, digue-li màrqueting, digue-li el que vulguis, saps? Aquest cas, sí.
Al final, tothom que faci el que vulgui, eh? Jo dic, jo crec que no s'hauria de fer, però evidentment si ve algú pel carrer i li queda bé la prenda, doncs no el deixaré de mirar.
Clar, però a més, mira el que has anomenat. Finals dels 90, principis dels 2000, no és una tendència que cada X anys... Va torna a sortir.
Potser
és per
sí.
recordar-nos que la marca existeix, no?
Sí. Bueno, us en recordeu que penso que va ser l'estiu de l'any passat o així, quan Gigi Hadid va començar a treballar molt per la marca Tommy, perquè havia tingut un declive en les seves ventes, i la Gigi Hadid va ser la que en aquell moment era una top super top, vale? Va agafar el relleu en el tema de màrqueting i ha sigut la tornat a posicionar molt amunt amb la seva línia més casual, més informal, vale? Òbviament, vull dir, amb les línies que porta més d'alta costura o de trajes, i això sempre ha tirat molt, no? Però amb el que era la línia més casual, el Tommy havia tirat una miqueta avall. I havia tirat avall perquè fa 10 anys, quan comença aquesta tendència, que ara torna a portar-se... Clar, va haver com un superboom. O sigui, a veure, qui no tenia un jersei del Tommy? Amb tant, el logo.
Sí, sí, sí. No, però és que n'hi ha mil, ara s'han tornat a posar de moda, va dir en més marques i aquí som, així a l'ample, les samarretes amb el logo de Levi's, per exemple,
correcte,
no? Per tot arreu, sí, per noi, sí, per noia, sí, sí, no? Vull dir, és una tendència. No sé, que ens diguin els oients, Ricard, Aleida, si estan a favor o en contra, la logomania aquesta que hi ha, no? Va a Twitter, @copelleida i copetarragona. Que ens ho expliquin. Més tendències, que si no, mira, ens queda ja un minut i mig, Aleida.
Ai, imagina't, vale, vaig superràpid.
Imagina't.
A veure, després tenim, aquest any també, vaig superràpid, he ficat el turbo, si us esteu fixant. Escots, els escots.
Sí?
Una cosa molt afavoridora per les dones, però no només els escots en pico, perquè hi ha molt tipus d'escot. El que passa que a vegades només ens ve al cap aquell en què és més escotat. Valgui sí? la redundància.
I no.
En pico, però no. Pot ser ombros a l'aire, això també és un escot, un entrevist, per exemple, amb una gassa, encara que porti el pico, però amb una gassa damunt, és un escot entrevist a l'esquena, més curteta la peça, un escot de melic. O sigui, bàsicament és que la peça sigui més curta d'algun lloc.
Vale, també he vist moltes només una espatlla a l'aire, no? O sigui, uns escots una mica desestructurats, diguéssim, si parléssim de cuina, seria una desestructuració de l'escot.
Sí.
Molt bé, doncs vinga, i una més.
I després també continuem amb el tema dels estampats.
Ah, sí?
Torna amb els estampats. Us en recordeu que vam comentar, penso que va ser fa tres programes, tres o quatre, reciclar els quadros primavera. Doncs, òbviament, és una de les tendències que continua, no només amb els quadros, sinó també amb les flors, amb els paisatges.
Paisatges?
També entra el tema dels paisatges, també és molt xulo.
Ratlles, digue'm que ratlles també.
Sí, una miqueta.
Ah, una miqueta?
Una miqueta.
Si tu no eres ratlles,
Mònica? Molt de ratlles,
però, bueno,
molt.
Les ratlles, si les fiques en forma
verticals
de quadres, són quadres.
Ai, de tota manera. Soc molt de ratlles. Mira, no volia una confessió, ja la teniu. Au.
Aquesta no em val.
No, sí, sí. Això, comences a mirar quantes samarretes de ratlles acumules i dius, potser tenim un problema.
Sí.
Vas com una garça, allò, sí.
Jo crec...
Ara, ull amb la Leida, que ha dit, si les ratlles les creues, entre si són quadres.
Sí, ja l'he vist, que, sí, que millor em tiro més al quadre que a la ratlla aquesta temporada, no, Leida?
Bueno, és que realment venen allò estampats, pues això, més de quadres, més de paisatges, també de les heroïnes de còmics.
Carai.
Sí, una miqueta friki.
Bueno,
en aquest sentit, però bueno,
al
xulo.
Final, estampat, alegria, color, perquè sí, ara sí, senyors i senyors, ja la cosa ja està aquí, eh? Ara ja sí. Molt bé, doncs, Aleida, mil gràcies. Com sempre, és un plaer tenir-te per aquí. T'esperem la setmana vinent, no, Ricard?
No.
Què passa la setmana vinent?
És festa, la setmana que ve dimarts.
Ai, dia 1.
És dia 1.
Del treball o del treballador o del que sigui, però és
festa. Sort que tinc el Ricard, perquè si no jo dimarts vindria.
Perquè tinc el calendari aquí.
Si he de vindre aquí amb vosaltres, jo vinc igual, m'és igual treballar.
No, mira, deixem-ho per l'altre.
Deixem-ho per l'altra setmana, que els oients també estaran de festa. Doncs, Aleida, gràcies, que vagi molt bé.
Un petó a tots.
Apa.
Adéu.
Ricard, és que tu i jo no vindrem dimarts que ve.
No, tampoc. Ara m'havies enganxat amb el calendari que el demana.
Mira, que sort. Doncs jo no hi queia. Oh, quina alegria m'acabes de donar ara. Doncs, escolta, ara ja una, continuo el dimarts amb més alegria.
Sí, clar, senyor. Sí.
Escolta, gràcies, acaba de passar bon dia, que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Amb això hem arribat al punt de 2:15. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat. Dos, de veritat. I entre ja la Ruth Guerrero.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad, a investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
25.000 degustacions servides l'any passat. I tu vas perdre? Vine, enguany a Sabor Salou del 4 al 6 de maig al Passeig Jaume I de Salou i gaudeix d'aquesta mostra de la restauració, l'hostaleria i de productes de la nostra terra. A més de les activitats complementàries a la carpa central amb tallers, propostes gastronòmiques i tastos i molt més. I pels més petits, animació infantil. Vine a Sabor Salou i gaudeix de la gastronomia. Més info a www.salou.cat. Organitza l'Ajuntament de Salou.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vinga, seguim amb més coses, seguim amb la nostra cançó del dia i precisament aquesta cançó de la Barbara Streisand parla de les meves coses preferides, no? My favorite things. Doncs una de les coses preferides aquí és, d'una banda, els llibres i de l'altra, que vingui la Ruth Guerrero. Ruth Guerrero, bon dia.
Ai, que bé, eh? Ara mateix em sento com en un núvol.
És veritat, és que és veritat, és un dels millors moments de la setmana. Els oients ja ho saben i t'esperen amb candeletes, a més a més.
I jo espero aquesta connexió amb ells, eh? I amb tu. Jo l'espero també. Que bonica aquesta cançó.
És molt bé, clar, és que amb aquesta veu ja pots cantar qualsevol cosa, saps?
Ai, la veiem poc, eh, la Bàrbara. No,
76 anys avui, eh?
Sí, però si està meravellosa, segur. Sí, perquè surt poc ja, eh?
Ja signava jo per arribar als 76, com ella als 40 va arribar. Però bé, escolta, deia jo que una de les coses preferides que tenim aquí al programa, i la gent ja ho sap, és, són els llibres. I precisament avui que tenim aquesta ressaca de Sant Jordi, tu vens a portar-nos un tastet encara més del que va ser la festassa d'ahir, no?
Sí. Jo m'he posat en el teu paper.
Sí?
He fet, sí, he dit, bueno, li prendré una miqueta la secció que ja fa, de literatura. Sí. I llavors he fet d'això, ja que anava a la plaça del Mercadal de Reus, jo molt reusenca, he de viure aquestes coses.
I tant.
Però dic, si ho visc jo, per què no ho ha de viure a l'oient? Doncs sí, he parlat amb els autors que han estat signant llibres aquest dilluns, doncs sí, a la parada més que habilita l'Ajuntament de Reus perquè ells vagin i allà doncs la gent s'hi pugui apropar, els pugui conèixer, es pugui fer fotos, els hi puguen fer una dedicatòria especial. I jo m'he trobat amb diferents escriptors, en diferents escriptors que penso no han passat per aquí encara i tenen moltes ganes.
Ah, sí?
No ho sabien molt bé, perquè em deien, no, és que hem parlat amb molts mitjans.
Clar, és que el dia de Sant Jordi és un rebombori, sí. Les tres setmanes prèvies, la gent no ho veu, però aquí anem trucades, editorials, escriptors per entrevistes, tot plegat, no? I és veritat que ens ha quedat molta gent que m'hauria agradat que passessin i que a pre-Sant Jordi no ha pogut ser, però serà post-Sant Jordi, perquè llibre s'ha de llegir tot l'any.
Ai, i tant, dona. Mira, jo el que m'he proposat és que ells mateixos es presentin les seves obres i ens parlin una miqueta de què va, quan tu vulguis.
Hola, em dic Rosana Andreu i acabo de publicar, ara tot just fa 3 mesos, Les aventures de Nit, pel Baix Camp i la Ribera d'Ebre. Aquest és un llibre que està basat en una feta real d'un noi cambrilenc, el Jordi Moretó, que fa un parell d'anys va iniciar la Volta a Catalunya en ruc català, va fer 1.700 quilòmetres durant 45 dies i quan va acabar doncs, va pensar que seria una bona idea el fet d'això traslladar-ho en un llibre infantil. Va contactar amb mi. Jo no sóc escriptora, fins ara, sóc bibliotecària i narradora, però va contactar amb mi, vaig tenir la sort que me vaig posar en contacte amb un editor d'aquí de Reus, que el deveu conèixer perquè és el Jordi Folch, que és editor i és escriptor, i ell de seguida es va engrescar amb la idea i ho vam tirar endavant. I el resultat, doncs després d'un any i mig o gairebé 2 anys de feina, doncs aquí el tenim editat, que trobo que és molt atractiu pels nens pel fet de que està narrat en primera persona pel Nick, que és el ruc protagonista d'aquesta història.
Molt bé.
Sí, aquest és el primer dels nostres llibres, que ara farem
el repàs. És que n'hi ha uns quants, jo vaig aquí a la llista, anem per feina.
No pateixis, vinga, anem al segon, que a més és una autora que estimem moltíssim.
Ai, sí.
Hola, sóc la Marta Magrinyà, escriptora, i enguany aquest Sant Jordi presento una novel·la que de fet ja va sortir al novembre, però que és novetat d'aquest Sant Jordi, que es diu On ets, Anastàcia? On ets, Anastàcia? És una novel·la que passa l'any 2017 a Barcelona, quan una infermera, una noia jove que treballa a la Vall d'Hebron, té un pacient la vigília de Nadal que li deixa, abans de morir, uns papers que li diu que demostren que Anastàcia Romanova, la Zarina, aquest personatge tan enigmat i fascinant, va morir finalment a Barcelona. No va morir assassinada a Ekaterinburg, sinó que va morir a Barcelona. Llavors, a partir d'aquí es genera una història d'intriga on ella entra per atzar, per casualitat, amb un jove que no es coneixen, amb els quals es produirà una relació de molta tensió. I entre tots dos, la vigília de Nadal, intentaran descobrir si aquests documents són autèntics o no, amb totes les emocions que hi ha darrere, no?, de la circumstància de què es troben per casualitat. En un lloc inesperat, se queden una mica atrapats amb aquest tema. I aprofito per parlar doncs, de la família Romanov i d'aquesta història tan tràgica d'Anastàcia, que té una mica de tot glamour, amor, bellesa, drama...
Quines ganes de que vingui la Marta Magrinyà i de llegir-me el llibre, que no he pogut, és veritat, que poso falta aquí, és que no m'ha donat temps la vida.
Ella em va confessar que li va encantar l'entrevista que li vas fer en el seu llibre anterior i que volia venir.
Vindrà tu, tranquil·la, Marta, si ens estàs escoltant, que et trucarem aviat.
Sí. Quina veu que té la Marta.
I m'agrada molt sentir als autors i a les autores com ens venen el peix, no?, per entendre'ns, perquè, a més, Sí, clar, sí. descriuen amb tanta passió, t'expliquen amb tanta passió, no? la base de les seves històries, que és molt, és la millor manera d'enganxar-t'hi.
Sí, sí, de vegades és això, és posar micro i que ells doncs s'insinuïn, no? Quina bona manera, no? Ara anem al noi dels nostres llibres. Sí, 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 és l'home dels nostres llibres.
Només n'hi ha un?
Només n'hi ha un, aquesta vegada. Fixa't tu la quantitat d'escriptores que tenim,
Moltíssimes, moltíssimes. I m'agrada molt perquè, mira, i justament al programa especial que fèiem aquesta llista de lectures obligatòries, vaig trobar a faltar entre les propostes de molta gent poques propostes de dones escriptores. I mira que n'hi ha i de fantàstiques. Doncs vinga, avui nosaltres compensem, no? Això fem el cupó. Va, qui és ell?
Ai, qui és ell? Es presenta.
Hola, bona tarda, bona diada a tothom. Jo em dic Francesc Olesti, sóc l'autor del llibre Reus desaparegut. És un llibre que consta d'unes 160 fotografies i postals antigues de Reus que provenen del meu fons particular, excepte dues que m'han deixat uns companys meus, no? Aleshores, el llibre ha vingut arrel d'haver fet també el llibre Prades desaparegut dins la col·lecció Catalunya desapareguda, que l'editorial es va posar en contacte amb mi doncs, per fer el de Reus, no? Com que tinc un fons particular d'aquestes imatges i he escollit les millors o més representatives i diversificades de la ciutat, i llavors el que faig és comentar cada imatge que es veu lligat amb tota la història de la ciutat.
Aquí, pedigrí reusenc, veig?
Sí, 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 clar, aquí he tirat jo a casa meva. De fet, ell, el francès, ha sigut una de les obres, podríem dir, més populars d'aquest Sant Jordi.
Sí, i tant, i tant. Sí. I la Marta Magrinyà també. Li ha anat molt bé, ens n'alegrem moltíssim.
Déu-n'hi-do els llibres que signava la Marta, Sí, sí, vaig estar una estoneta amb ella i la gent hi passava molt, Jo he deixat una foto, bé, la penjarem
ara
després
penjarem
al Twitter
sí.
Com signa ella un llibre.
Està molt bé que això dels rànquings, que ja sabem que hi ha molta gent que els odia, entre ells un gran amic del programa, l'Alfred Arola, no li agraden gaire els rànquings,
sí.
Però és veritat que està molt bé que escoltes avui, no?, aquests rànquings que s'han fet a comarques de Tarragona, de Lleida, i els autors locals, aquí la gent es compren molt cap a casa, a Tarragona, a Reus, a Tortosa, no?, a les Terres de l'Ebre, on sigui, i els més venuts han estat d'autors de casa. O sigui que això és fantàstic, sigui on sigui.
Sí, 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 sí. I ara tenim una escriptora que és una veterana en això de potser passar-se per Sant Jordi. No sé si us sonarà o no, però si no és així, ella porta molts llibres. Ja diu que ha perdut la compta de tot.
A veure.
Soc la Rosa Pagès i el llibre que presento aquest Sant Jordi és Han entrat a casa. És una novel·la breu, va guanyar el Premi Ciutat de Mollerussa, justament de novel·la breu, i és una història amb certs elements d'intriga que el que planteja és veure una parella que viu en una situació d'aparent confortabilitat, una parella sense cap problema, que bueno, va fent sense fills. De sobte hi ha un fet estrany que irrompa la seva vida, que és que uns lladres entren a casa seva a robar, i tot això posa en qüestió no només el seu moment present, sinó tota la seva història com a parella.
No tinc temps per llegir tot el que vull llegir,
És la que més ha tingut sintetitzat, s'ha de dir. La Rosa.
33 segons.
Sí, sí, i tant, És la que més ho ha fet. Però és una meravella, tenir-los a tots plegats, conèixer-los d'alguna manera, i més un dia com, no, com la Diada, sí. Que és una oportunitat, Una oportunitat per això, per conèixer les seves obres. I jo els he preguntat per les seves impressions. Com ha sigut un dia com aquest, no? Perquè al final uns comencen de nou, altres ja repeteixen. Com ha sigut?
Primera experiència com a escriptora, perquè jo el Sant Jordi el vist intensament des de fa molts anys. Vull dir, jo sóc bibliotecària i a les biblioteques ho vivim molt intensament. El fet de veure-ho ara des de l'altra banda, doncs és una cosa... Estic enamorada d'aquest dia.
Però és molt maco, allò dels llibres, allò de la rosa. A veure, jo que sóc una romàntica i una apassionada, que hi pot haver més bonic, no? Que intercanviar roses i llibres. I no només en l'aspecte romàntic, sinó que les roses també regalen als amics, de pares a filles, de filles... És tot tan bonic.
Llavors sempre he vingut aquí com a comprador, però compro llibres durant tot l'any, no?
I te n'alegres tant de poder estar aquí a la plaça amb un llibre nou, com de trobar altres autors que tenen un llibre nou. I trobar també autors novells i autors molt coneguts i molt consagrats. Que veus que hi ha molts que estan tot el dia signant llibres, n'hi ha d'altres que no, però estem tots junts i és fantàstic.
Sí, sí, hi ha una germanor molt maca, el dia de Sant Jordi.
Sí, sí, el que em deien sobretot és que era igual signar més o menys llibres. El que em portava era això, celebrar-ho,
I tant. No, estic totalment d'acord, perquè a més és un dia doncs això, que tens l'oportunitat com a lector, no? d'apropar-te a l'escriptor, de dir-li el que vols, perquè moltes vegades molta gent que anem a demanar que ens el signin ja l'has llegit. O sigui, no és que te l'hagis comprat moment. Hi ha molts que sí, però hi ha alguns que ja l'has llegit.
El porten. I d'altres que no s'apropen, per exemple.
Així hi ha gent que li fa vergonya.
Sí. Hi ha gent que li fa
vergonya.
Jo tinc
aquest punt, eh? A mi em fa mica de vergonya.
Sí? Doncs no, dona.
Anar a demanar que me'l signin. Sí, no sé. No sé per què és, eh? Però la veritat és que fa molta il·lusió, sobretot quan això doncs, és algú que, del que has llegit moltes coses, que t'agrada molt, no? És un moment molt maco. I per ells, jo no sé si tenen capacitat aquell dia per retenir totes les, suposo, anècdotes i frases, no? Perquè quan anem allà, per qui és? A qui vols que li dediqui, no?
Jo crec que no, eh? Tot i que potser en sorprendrien alguns, eh?
Alguns segur
perquè
que sí.
Deuen tenir molt bona memòria. Jo, el que sí és que els he dit, envia un missatge, perquè aquí la Diada de Sant Jordi és el tret de sortida, no?, per presentar moltes obres, però aquests llibres tenen una continuïtat, no?, també, i sobretot ells també tenen més creativitat. Potser ja estan pensant en el proper llibre? Qui sap?
I la segona part, on acaba aquest llibre, acaba a Garcia i passa al Priorat. Pràcticament ho tinc en procés d'escriptura i ens agradaria tant a l'editor i a mi treure'l, no sé si a final d'any, que potser serà una mica just, però per Sant Jordi de l'any vinent sí, i tornar a repetir aquí com a autora local.
Però sí que és veritat que durant Sant Jordi sempre va bé recordar els llibres i és el moment que tothom en compra i està molt bé, no? Però sí, que comprin per Sant Jordi, després s'animin i la resta de l'any segueixin comprant. Els llibres moltes vegades després tenen altres activitats paral·leles, com per exemple en Cansec del Ballin, no? Que és xulíssim veure el llibre ballat.
És un llibre que bueno, ara doncs, ha sortit justament uns dies abans de Sant Jordi, però tindrà doncs, una presència en els propers mesos i a les llibreries, està clar. I llavors, clar, em diu, no, això et dona peu a potser fer un llibre una mica més ampli o fer una segona publicació de diferents fotografies i postals doncs, que tinc de més que no han pogut sortir per raons d'espai.
I tant, té molt de recorregut, no només amb els llibres que hem comprat enguany, sinó en tots els llibres que hi ha a les llibreries, en tots els llibres que tenim als prestatges de casa i a les biblioteques, no? Tenim una mica aquesta cosa de comprar sempre la novetat. Tots els escriptors tenim sempre un munt de coses al calaixet, no? I perquè justament, almenys en el meu cas, no vas acumulant coses o hi ha petites anècdotes o petits fils que després vas treballant.
És veritat, que tenim tendència a comprar les novetats per Sant Jordi. Sí, sí. Jo sóc d'aquelles clientes de llibreria terrible, però no ho faig el dia de Sant Jordi.
De llibreria terrible, què és
això? No, clienta terrible, no, clienta terrible de llibreria, volia dir. No, és a dir, jo el dia de Sant Jordi compro sempre un llibre o dos, sí, o els que siguin, sí, sí. Que poden ser novetats. Però jo els dies abans, perquè sé que el dia de Sant Jordi no és moment d'anar al llibreter o llibretera i dir-li, mira, busca'm això... perquè aquest dia, pobres, prou de feina tenen. Però jo vaig a buscar sempre, no un clàssic clàssic, però una cosa que no sigui novetat.
Sí, perquè sempre tenim un llistat nostre, personal, que sempre diem, és com allò de les pel·lícules, no? Volem veure-lo, volem llegir-lo, però no tenim temps mai. No,
doncs
no
es queden allà, es van quedant allà, llavors jo ho vaig fent així. Llavors és novetat i un que no ho és.
Sí. Molt bé, molt bé.
Està bé.
He de dir que vaig parlar també amb la directora de les biblioteques municipals de Reus, que m'estava dient que va ser un dia fantàstic, que ells gestionen aquest espai, més enguany que estan de celebració a la biblioteca Central...
Xavier Amorós, sí.
Exacte, Central Xavier Amorós, fa 15 anys. Jo m'he proposat, a veure si podem fer algun espai sobre això.
I tant. Sí, doncs, mira, ahir vam poder parlar, vam tenir la gran sort ahir al programa especial de parlar amb el Xavier Amorós, pròpiament, vam poder parlar uns minutets amb ell, que va ser fantàstic, i jo, mira, si un dia ho pots així arreglar per anar-te'n a la biblioteca, xerrar amb responsables de la biblioteca i amb el mateix Xavier Amorós, doncs jo encantada, de que hi vagis i quan vulguis.
Sí, ho faré. I també s'ha de destacar que és un dels pocs espais que es fa a Reus i ja hem dit que està darrere la biblioteca, que el que fan és unir a tots els autors en una sola parada, que normalment estan en diferents parades, doncs en aquest cas és singular. Però ara anem a alguna cosa que està relacionada amb el que has dit, i és una sorpresa.
No ho sé.
Per la Mònica. No l'he dit de què es tracta.
No, jo tinc aquí, ella m'ha apuntat aquí, l'àudio, el nom és escriptor o escriptora sorpresa, no sé de què va això.
Bé. coneguda, la tens.
Ho poso?
Sí.
Hola, bona tarda. Soc Maria Lluïsa Amorós i som aquí a la plaça del Mercadal de Reus. Doncs mira, aquí amb aquest ambient tan bonic, signant llibres i veient moltes roses. I també voldria dir bona tarda a la Mònica, amb qui ens hem vist aquest matí, a l'emissora. No, la mà no es cansa, no. No, és bonic de signar i tenir relació doncs, amb els lectors, que alguns que ja els conec, perquè doncs, n'han comprat molts altres, moltes altres novel·les meves, i d'altres que són potser és la primera vegada i descobriran doncs, les meves històries.
Que maca, moltes gràcies a Maria Lluïsa Amorós, que va estar ahir al programa especial i ens ho vam passar molt i molt bé. La veritat és que és un luxe.
Sí, sí, volia... Em va preguntar quina hora s'emet això, doncs. Ara mateix ho estem emetent i per ella, de totes maneres, li enviem, no?, amb ella, perquè s'escolti.
I tant, i tant. No, la veritat és que ens ho vam passar molt bé. Vam juntar dos escriptores, la Maria Lluïsa Amorós i la Marta Alòs de Lleida, i ens ho vam passar molt bé. I, per cert, hi ha una trobada pendent, aquí a l'estudi, perquè... Sí, sí, perquè s'han de signar els llibres mútuament.
Doncs
això
ja
passarà aquí,
ja
en
sabem.
Aquest estudi.
Queda pendent. Molt bé, Mònica.
Molt bé, doncs, m'agrada molt, perquè a més m'agrada aquest reportatge que ens has fet una mica de Sant Jordi, aquest bullici constant que hi ha per sota de les veus.
No es podia caminar.
És fantàstic. Que... Ai, Sant Jordi, és que ahir ens ho va dir la Marta Lós, va dir, si no existís l'haurien d'inventar, i és veritat, no? És un dia en què, a més, ha de ser laborable. Jo no sé si tu ets partidària de... Hi ha gent que és de, no, que sigui festiu,
Ha de ser laborable perquè així sortim a les llibreries, a comprar, als comerços, que toca. D'una cosa treu l'altra, molt bé.
Sí, sí. Molt bé, doncs Ruth Guerrero, moltíssimes gràcies. Una setmana més. T'espero dimarts vinent. Bueno, dimarts vinent no, que és festa.
Ai, és dia 1. És dia 1.
Dos setmanes.
Com ho
superarem, això?
No ho sé. Vinga.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Silver white
winters that melt into spring. I per cert que tinc aquí jo a mà el WhatsApp del programa, que ja els dic que ens poden enviar notes de veu o escrites al 672 65 35 34. Els preguntàvem des del principi del programa quins llibres han comprat o quins llibres els han regalat, no?, que han fet. Veig que, d'entrada, els continua fent molta vergonya això de les notes de veu, que prefereixen escrites, que ens ho diuen alguns dels oients que envien missatges. Bueno, no passa res, però que ens la poden enviar de veu, que ens fa molta il·lusió, de veritat, rebre-les i sentir-los a vostè. Doncs veig que opten molt pel quilòmetre zero, perquè hi ha molta gent que ha optat per aquest recull de relats curts, Assassins del Camp, també molt Jordi Tinyena, ens agrada molt això amb Joc d'Identitats, i també moltes autores també reusenques en aquest cas, la Marta Magrinyà i la Maria Lluïsa Amorós, que tenien llibres nous, On ets, Anastàsia, i La casa de Rose Warren, han optat per autors quilòmetre zero aquest Sant Jordi, així que ens agrada molt sentir-ho. 10 minuts, 9, de fet, per arribar a les dues. Nosaltres, abans de les notícies de nivell nacional i internacional, el que fem és repassar el més destacat a les comarques de Tarragona a aquesta hora.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió pel que ens queda de dimarts, però també per demà. Anna Borrell, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols. A més, aniran creixent núvols d'evolució i les temperatures pujaran puntualment. S'esperen màximes de 22 graus a Tarragona, 23 a Gandesa, 24 graus a Reus i al Vendrell i 27 a Tortosa. El vent es mantindrà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud-est. De cara a demà esperem un temps estable, sol en conjunt, pocs núvols, alguns intervals de núvols alts, núvols d'evolució també cap a punts de muntanya. Les temperatures màximes pujaran més, les mínimes no variaran, amb fins a 14 graus de mínimes a Tarragona i Tortosa, 13 a Reus, 15 al Vendrell i 11 a Gandesa. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est durant les hores centrals del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
I I com els dèiem, èxit de Sant Jordi novament a les comarques de Tarragona. Entre els títols d'autors locals més venuts s'ha col·locat el recull de relats curts Assassins del Camp, també l'assaig Hereus de Tàrraco i llibres com el de Jordi Tinyena o els 14.8.000 d'Òscar Cadiach, de Francesc Joan, també el tarragonès, 17 excursions a peu. En el camp culinari ha destacat els codonys a l'armari de Nani Nolla i a les Terres de l'Ebre els títols locals més venuts han estat el recopilatori Lo Cançoner de la Terra de l'Ebre, de Quico el Celio, El Noi i el Mut de Ferreries, també el llibre Darrere els seus talons, de la xertolina Francesca Aliern. Des de Tarragona, des de la llibreria La Capona, en Ricard Espinosa explicava que la diada s'ha igualat anys anteriors, però ha ajudat també el fet, a diferència del que passava fa un parell d'anys, que els compradors han apostat per endur-se dos, tres o fins i tot quatre llibres alhora.
Mira, Assassins del Camp d'aquests col·lectiu d'escriptores i escriptors que fan novel, han fet escrit un relat de negre i criminal. També estic venent, que és que, clar, el promocionem i m'agrada, el de Jordi Tinyena, l'últim d'ell. Tenim Hereus de Tàrraco, un llibre molt interessant. Els llibres de Tarragona i de fotos i d'allò sempre criden atenció. Els de muntanya i de cuina. Me diuen que estan notant que agafen més d'un llibre, que agafen dos, tres i quatre llibres. Important, important, perquè això vol dir que la gent ja... No sé si l'ha sortit de la crisi, perquè doncs, encara hi ha un sol bastant de misèria, però poder produir una miqueta la por a no gastar.
Pel que fa a les roses, la majoria vermelles, més del 80%, però també Triomf de les grogues i les blanques. La florista Núria Escatllà explicava des de la Rambla Nova de Tarragona a l'Agència Catalana de Notícies que la batalla perduda aquí és l'intrusisme professional que viuen durant la jornada de Sant Jordi.
Home, guanya per la vermella, però per molt poc. Hi ha molts que agafen una de cada, dos i una, sí, 50-50 més o menys. Però bueno, es va fent, no podem... Estem contents de com va. És una batalla perduda, jo crec, desgraciadament, perquè és un dia que... Els que ens dediquem a això, doncs clar, és un dia que pots fer un bon calaix, l'únic que clar, vas a tot arreu i tot arreu venen la rosa, no?
I si per Sant Jordi llibres, roses, escriptors i llibreters són protagonistes, els lectors que es llencen al carrer també ho són, i aquest any a Tarragona ho han tornat a fer, recollien les seves opinions els companys de l'Agència Catalana de Notícies.
Ara estàvem buscant un llibre, a veure si li agrada algun i que li agrada i que se'l llegeixi, perquè normalment no se l'acaba de llegir, però iau. I ell m'ha regalat la rosa.
Bueno, perdré els costums.
Al meu marit li agafaré algun de situació de la situació política actual i al meu fill alguna novel·la tipus les nòrdiques d'intriga, i així és que és el que més li agrada.
De la Margarida Rizzetta vaig sentir una bona crítica i el de l'Antoni Bassas, però ja l'he escoltat molts anys.
El fet, bueno, la rosa vermella, que me l'ha regalat el meu marit, en sentit, el sentit que té sempre, no?, d'estimació a la parella, i aquest any, bueno, una dedicació especial amb la rosa groga per el fet de que tenim moltíssimes persones que no podran disfrutar d'un dia tan bonic amb nosaltres.
4 minuts i arribarem a les 2. A Tarragona avui ho llegia amb el diari Més. L'Ajuntament iniciarà aquesta setmana el procés d'expropiació forçosa del fallit hotel de Calardiaca, al Pla de la Seu. La Junta de Govern de l'Ajuntament incoarà divendres un expedient per a l'alienació forçosa, com els dèiem, de Calardiaca, i poder procedir a la seva venda forçosa amb una licitació. Segons l'Ajuntament, la decisió s'ha pres després que la propietat hagi incomplert les reiterades ordres d'execució d'arranjament de l'edifici que ha dictat l'Ajuntament. L'immoble medieval està al Pla de la Seu, a tocar de la catedral, s'havia de convertir, com sabran, en un petit hotel de luxe. Calardiaca està inclòs al Registre Municipal de Solars per decret d'alcaldia del 5 d'agost de 2015 i el passat 15 d'octubre va acabar el termini de venciment de 2 anys previst per la llei per procedir a l'expropiació, la venda o la substitució forçoses. Per tant, ara l'Ajuntament vol posar fil a l'agulla i aquesta setmana la Junta de Govern local iniciarà els procediments. També a Tarragona, avui llegim al diari de Tarragona que el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament ha denunciat danys intencionats al seu cotxe i moto. El popular José Luis Martín va denunciar l'octubre que li havien ratllat el cotxe i trencat el netejavidres, va ser el 4 d'octubre, i tot plegat va passar a l'aparcament privat de l'edifici on viu. Ara ha denunciat que aquest mes de març li van tornar a ratllar la porta i li van posar oli a les rodes de la moto. Això va fer que rellisqués i es lesionés un maluc i el colze. Destacat avui també que l'Hospital Joan 23 haurà d'indemnitzar la família d'un pacient que va morir al retardar-se el diagnòstic del càncer que patia. Segons detalla avui el Diari de Tarragona, se li va fer un TAC on es va detectar quelcom estrany al pulmó, però no es va fer el seguiment necessari. La sentència judicial contempla que hi havia un factor hereditari que es podia considerar no rellevant, però que l'informe de l'Institut Català de la Salut sí destacava que el pacient era fumador important i que havia estat exposat a l'amiant o l'asbest, tots dos factors importants per l'existència d'un possible càncer. Segons el jutge, no es va tenir prou en compte. Ara la vídua rebrà 30.000 euros d'indemnització. I atenció, aquesta, la Guàrdia Civil investiga dues persones per robar 180 quilos d'olives a una finca de Xerta. Els agents els van sorprendre quan abandonaven la finca amb una furgoneta amb signes clars d'anar carregada més del normal. Els ocupants de la furgoneta no tenien, evidentment, cap documentació que acredités la procedència de les olives i van acabar reconeixent que les havien recol·lectat a una finca privada sense permís.
¿Dónde vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
Doncs amb això arribem a les dues. Els deixo ja en mans dels serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem demà a partir de les 12:20 amb més i millor molts convidats i espero que millor veu. Gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio. Acabin de passar molt bon dimarts.